Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Temps per la ciència, al Versió RAC 1. Saludem el Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I el biòleg i periodista científic, Dani Arbós. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts al curs. Però abans que res, com tenim el net de costó?
El mundo submarino!
Exacte. Continua sota l'aigua, aquest
continua
senyor?
Sota l'aigua, ja se li acaba per això, perquè recordem que estava 31 dies en un laboratori que hi ha a Florida sota l'aigua, i ja dimarts ja surt a la superfície. Ah. O sigui, li queden res, li queden pocs dies.
No cal, home.
El podeu seguir a mission-31.com.
No cal que surti, si quedi un mica més.
Ara tenia son, es fregava la cara, està com avorrit.
Bé, home, a quina hora és allà?
Allà ara és el matí, ja s'han llevat.
Acaba de llevar.
I, bueno, recordeu que batrà el rècord del seu avi, que el seu avi va estar 30 dies en un laboratori semblant que hi ha el Mar Roig, que hi havia el Mar Roig, i ell ha superat en un dia el rècord, que també no és molt ambiciós, superar només en un dia.
Bueno, però a més val un dia, o sigui, si passes després és més difícil tornar, si després ve un altre i et fa 35 dies, o sigui, és més fàcil de superar-lo en 40 que no si en fas ja 50.
Sí, és una mica la tàctica Sergei Bubka, no?, que saltava centímetre a centímetre.
Clar, per què fer-ne més?
Per què fer-ne més? I el dimecres, o sigui, ahir va fer 17 anys que va morir Jacques Cousteau, l'avi, o sigui, l'avi del Fabien, doncs ara va fer 17 anys.
Ara hi ha aquesta llegenda de Cousteau, que es veu que...
Home, diu...
Bé. Feia de les seves per rodar els documentals.
Què vols dir? Què vols dir?
Que agafava la rajada i amb la cua li feia anar per aquí per allà i vinga.
Bé, no sé tant així, però sí que... Hi ha males llengües que diuen, bé, que a vegades, doncs, perquè sortís un bon reportatge, que fes una bona tasca de sensibilització, perquè...
Tu vas per sota el mar i quan veus els peixos, quan volen, penses que venen allí, t'esperen a tu amb la càmera. Mira que viene el de la càmera, ràpido, totes les sardinetes cap allà.
Hi ha una noia que hi vagi,
Sí, pot ser perquè hi ha gent que es va... Que no et sembla bé?
No, pensava que tot eren homes.
N'hi ha tres perennament durant aquests 31 dies, ho faran tres, aquest rècord.
Això no té valor.
Però llavors n'hi ha uns altres que van entrant i sortint, perquè aquest és un laboratori en funcionament que durant tot l'any va gent. Però hi ha gent que s'està en menys dies.
La d'allò, les surts.
Això ho tenen tot.
Brujas, que tinc la sensació d'estar en un jacuzzi, para ja.
Bé, el laboratori està a 18 metres de profunditat, llavors tot això, com que estava sempre en funcionament, jo entenc que tot això ho deuen tenir amb uns... Ho deuen anar pujant a superfície. Amb uns contenidors, alguna cosa. No crec que ho llencin al mar, perquè l'estudien, aquest mar, i fan fotos i fan reportatges.
Sí, bueno, però per el que dius del costó...
Pues jo faig anava a la platja i de vegades trobaves allò paper de vàter i alguna altra coseta flotant.
Tinc grans grocs, que això deu ser de la noia, perquè li dona un toc de color i són més bonics.
Bueno, escolteu-me això, i què?
Què de què, senyor Marcelí? A veure... Que... No, ja sé que a vostè aquest experiment no li ha agradat.
Què en traiem? Doncs ella, quina aigua clara en traiem?
Ell, per exemple, ha fet molta tasca de divulgació. Connectat, ha fet moltes entrevistes doncs, per Skype amb les escoles, sobretot dels Estats Units, però també d'altres llocs del món. Recordem que va estar amb el governador de Florida per demanar més diners per la recerca, també del tema de protecció del fons marí. Tot això és de la tasca que ha fet, bàsicament, i també doncs, reportatges. Segur que d'aquí uns mesos, un temps, veurem alguna pel·lícula que hauran fet, algun llibre d'aquests fotogràfics.
Però i què?
Bueno, ¿y qué? Escolti, ¿qué ha pasado? No, li queden, el que dèiem,
dues noies.
Imagínate lo que se puede grabar aquí.
Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra.
Aquí abajo, vamos, puede...
Bé, clar, hi ha moltes investigadores dones.
Puede hacer el pulpo aquí abajo y dar unos biberones o algo.
Tu sí que eres un pulpo.
Rosses totes dues.
El Dani també es volia deixar endavant del net del Cousteau, el Fabien Cousteau. Ens volia explicar que, contràriament al que s'acostuma a dir... La nit de Sant Joan no és la nit més curta de l'any.
Sí, és un d'aquests tòpics que es diuen, la nit més curta de l'any.
Ara arriba ell i ho canvies.
No ho canvio jo.
Què vols dir, Sant Lluís, el dia 21?
Sí, el dia del solstici d'estiu.
Ui, no ho sabíem.
No, perdona, muchacho, és molt important, perquè això està...
Que... I si ho explica el Dani?
No, perdona.
Vinga.
Què són els científics? Els científics són les cagarrotes, els exigents de l'antiguitat. Ho vaig dir? Els científics són les cagarrotes...
Demani disculpes.
Demani disculpes. Què dius, ara? No penso demanar disculpes a ningú.
Demani disculpes, home.
Demani disculpes tu, que no em truques. ¿Nebra?
No, que el vam trucar per fer la tradició
bueno,
astrològica.
Però una vez que te llamé, llama perros me llamaron.
No, que el van parlar pel nou rei i la reina. Bueno, anem a aquesta llegenda, que per tant no és correcta.
No, recordem, per exemple, vam parlar aquí fa 3 mesos de l'equinoxi de primavera, que era l'entrada de primavera, que en aquell moment era quan el dia i la nit dura exactament el mateix, 12 hores. I 12 hores, i llavors el dia es va anar fent més llarg.
Sant Maties, tant de nit com de dies.
Això mateix, senyor Marcelí, m'ho ha tret de la boca. Doncs, llavors el dia, des de l'equinoxi de primavera, es va fent més llarg, fins al solstici d'estiu, que era el dia 21, que era el dissabte, que aquest dia és en el que el dia és més llarg, i a partir del 21, el dia cada cop es va fent més petit. Per tant, la nit de Sant Joan no és la més curta de l'any, és una de les més curtes de l'any, però no la més curta de l'any.
Ara no cal filar tan prim, no ve de dos.
No, si són científics, s'ha de filar
prim. S'ha de ser
rigorós.
Que això no treu que s'hagi de celebrar Sant Joan, però que no és la nit més curta de l'any, simplement era un apunt.
Vete a merendar, vete a plantar xutxes d'aquestes atòmiques i les merdes que feu vosaltres i deixa estar aquí.
Xutxes atòmiques.
Sí. El concepte. Experimentos, xutxes atòmiques, merdes, putejant a la gent que ens dediquem a l'astrologia. A mi que m'entens? Putejant-nos.
Bé, no, dient que la nit de Sant Joan no és la més curta l'any, simplement.
Comete un croissant, cabrones, hombre. Comete un croissant i le coges les banyes.
El croissant.
Hello, croissant. Hello. Yo estoy hablando de los cataplis. Si els científics sou les cagarrucos, els exigents de l'antiguitat. Ja ho he dit, jo fa molts anys.
Per què els astres, segons vostè, tenen influència en el nostre caràcter?
Hello, lo dije al Cuní.
Ara sí que m'has mort. Aleshores, això és una tradició, és una ciència...
Perdó, escolti, no.
Bueno,
no faci servir paraules amb aquesta boca. Em nego que vostè pronunciï la paraula ciència. Així és tal com d'allò.
Bueno, pues,
i aquí no hi ha conis ni
nòsties. Digue-li una superstició.
Senyor, no faci servir la paraula ciència.
Senyor català, sisplau.
Perdona, no es passi d'imbècil vostè ara.
Ei, senyor.
No es passi d'imbècil. Perquè abans que deixés un científic a la història d'un milió d'anys, hi havia un senyor que va descobrir les estrelles
Sisplau.
Vale, ja me'n vaig.
No,
adéu, home.
És que aquesta no és la manera...
Escolta, quan us comporteu com a persones, de centes tornaré. Mentre tingueu fill de puta socialista...
Senyor Lleuger, lamento haver-li de dir... Lamento haver de dir... Sisplau. Vols tancar el micròfon, sisplau? Vol tancar el micròfon, sisplau? Gràcies. Fora. Publicitat, sisplau.
De jo, sois els científicos, les cagarrutes, els exigents de l'antiguitat, jo vaig dir... En aquel complot que me hicieron. I que m'entens, el año 2000. Me hicieron complot a mi.
Canviem de qüestió, anem amb una...
Com us heu quedat?
Molt bé, jo tota la meva admiració al senyor català, que va ser més col·laborador de RAC1 durant un temps.
Sí, l'havia lliure.
L'havia lliure i la tolerància aquí del tru, la paciència dels científics, és infinita.
Què passa? Doncs jo estic fins i hòsties. Que putejant tot el dia.
Bueno, dic que anem
a més, el concepte científic i socialista jo no l'acabo de...
Estos aquí mordiendo la rosa. Com socialista i científic i cabró. Per mi és sinònim.
Home, cada vegada hi ha menys dels dos. Hi ha menys científics i menys socialistes. Això sí que és veritat.
Tot el dia con les aspirines.
Bueno, deia que volia canviar de tema perquè anem amb una qüestió que pot interessar molt, entre d'altres, a gent com Quique Guasch. I és que prendre el sol podria ser addictiu.
Doncs, efectivament, aprofitant que és el primer cop que venim aquest estiu, he pensat que valia la pena que parléssim de per què prenem el sol. Hi ha una investigació que acaba de fer l'Escola de Medicina de Harvard que ho aclareix.
En el cas de Quique Guasch, hauries de preguntar quan no el pren.
Quan ve aquí.
Potser algun dia.
Quan dorm, bàsicament, quan és la nit, perquè la resta del dia...
Quan ve aquí, com diu.
Sí, quan ve aquí, per hores de sol.
I tant.
Digues, digues.
El cas és que aquests investigadors de Harvard s'han preguntat, bé, és saludable prendre gaire el sol, i amb això hi ha un cert consens que una mica és necessari, però gaire no ho és, perquè hi ha un risc incrementat de càncer de pell i perquè hi ha un envelliment prematur de la pell, que surten més arrugues abans. I si es pregunta, la gent pren el sol a nivells que són saludables, doncs hi ha molta gent que no. I per què ho fan? Ho fan perquè no ho saben? Doncs no, sí que ho saben. Sí que ho saben quins són els riscos, i malgrat això fan una conducta que no és saludable respecte a la seva pell. Aleshores, l'explicació clàssica que s'ha donat és que la gent el que vol és posar-se morena. O sigui que s'assumeix el risc relativament petit de càncer de pell a canvi de posar-te moreno, que és el que vol dir que quan entren en contradicció les normes socials de la bellesa amb els consells de salut, doncs primer és la bellesa i després
guanya
és la salut.
Guanya la bellesa, els cànons.
Això, no? Per cert, no passa només amb el sol. O sigui...
Però en el cas del Quique Guas no és ben bé així.
No... no especularé sobre les motivacions del Quique Guas.
Sí, que està sí, més guapo moreno, el Quique, home.
No ho saps, perquè jo no te'n recordo.
No l'he vist mai d'altra manera.
Cadascual és cadascual.
Molt bé,
en qualsevol cas, sí. el que s'han plantejat aquests investigadors de Harvard és només aquesta qüestió de fer passar abans el nostre
plaer que sents, no?, també, quan l'estàs prenent.
Llavors, ells han anat a buscar el plaer.
Totes aquestes bromes que esteu fent, li posarem demà el xicle guas, i a veure la gràcia que us farà.
Què es pensa que no li comentaria?
A qui anem parlant d'amagat, aquí? Ja penso que no us noto, jo, que esteu aquí parlant d'amagat per enriure-se'n. Demà jo li posaré el xicle guas i ja veuràs tu la gràcia que farà.
Xicle guas no.
Això d'anar parlant secretitos en
prohibició... No, secretitos no.
De totes maneres, estic molt contrari amb el Quique Guas últimament, perquè ha dit que vol donar-se de baix el gat negre.
És un mariquita.
Ho va dir la setmana passada.
Bueno, acabem amb l'addicció al...
Jo t'havies de deixar bigot i no te l'has deixat, eh?
És veritat, això també.
Tu li vas prometre el xicle guas pel tema de fer una promesa i... no t'has deixat el bigot.
Bé, això els oients no ho han vist, però ha estat a punt d'haver-hi un conflicte.
Tinc un conflicte familiar.
Oh!
Pues Maradona és un de postís.
No sé si heu vist mai el perfil de Twitter de Quique Guas, està amb Maradona, amb una foto de fa 200 anys, tots dos.
I està moreno o està pàl·lid?
Moreno,
ja.
Moreno.
Com la sutja.
Total. Els investigadors de Harvard es van preguntar com és possible que hi hagi tanta gent que faci una cosa que saben que és dolenta per la seva salut. I el que han fet un experiment per veure quan prenem el sol, què passa dintre del nostre cos. Per una banda, la pell segrega melanina, però el que han vist és que al mateix temps el cervell puja el nivell d'endorfines. Les endorfines, potser n'heu sentit parlar, és com el nostre opi intern. És una substància que dona plaer, ens fa menys sensibles al dolor i que incideix en aquells receptors de les neurones que són claus en l'addicció a certes substàncies com l'heroïna o la morfina. Per tant, va junt el fet de posar-se moreno amb el fet de tenir experimentar una sensació de benestar regulada pels nostres opiacis interns.
Si és una droga, m'estàs dient que és una droga. Prendre el sol és com una droga.
El que aquesta investigació no ha aclarit és a partir de quin moment, de quina dosi de radiació solar, aquest plaer es transforma en droga.
El xicle gas és droga.
I el farem fora del camp negre.
Seria un cas...
Que està enganxat al sol, sí.
És droga.
Però és una manera de dir-ho, home, és una addicció.
Clar, si li preguntem, a vostè li agrada prendre el sol, què dirà? Probablement sí.
Sí.
Vostè se sent addicte? Dirà, doncs, segurament et dirà que no.
Però sent plaer, prenent-lo.
Sí, però hi ha moltes coses que ens donen plaer que no són addictives. El problema és a partir del moment en què deixar de prendre el sol o deixar prendre tabac o qualsevol altra substància addictiva, llavors et fa sentir malament. Quan tens una abstinència.
Sí.
I aquest seria la frontera a partir de la qual comença l'addicció.
Que fan tant endorfines cubanes.
S'ha d'advertir que aquesta investigació s'ha fet en ratolins. I tot i que els ratolins
tenen... Els ratolins es posen morenos?
Sí, perquè els han afaitat l'esquena perquè fessin malament.
Oh, pobrets!
Però la clau en això és que el sistema de secreció de melanina dels ratolins i nostre i el sistema de funcionament de les endorfines dels ratolins i nostre són comuns.
S'han posat after sun.
Per tant, a nivell qualitatiu, el mateix que passa en ratolins passa en les persones.
Però si van posar cremeta.
El que passa és que a l'hora d'extrapolar aquests resultats a persones, hi ha uns interrogants que queden oberts, com aquest que comentàvem, de a partir de quin moment aquesta recerca de benestar es converteix en addicció.
Però que això que expliques, Josep, no té ni cap ni peus. No, no. Per què no ho feien en persones, ja que estan...
Tu digue-li al Quique Guasi, encantat. Passa el dia. Aquí, al Sandor hi ha un home, que és l'home del... L'home del sol.
És com una pansa. És com una pansa amb perruca blanca.
Es passa el dia aquí, al Sandor, cada dia. Cada dia mull les ulleres de sol i va molt loca, dius, xato, t'ha passat l'edat d'anar amb aquest...
Mudat.
Sí, però va mudat. Però va amb una, diguéssim, amb una...
De los años 70.
Sí, dic, no, va mega modern, però dius, potser per l'edat que tens ja no caldria que anessis tan posat, tan modern. Potser hauria de fer un... Però bé, en tot cas, cadascú que...
És cadascual.
Faci el que vulgui.
Doncs miri, per què no ho han fet amb persones? Perquè una part de l'experiment ha consistit en donar-los naloxona. Naloxona és un fàrmac que es dona pel tractament de l'addicció a l'heroïna, per exemple, i que és... inhibeix els circuits del plaer del cervell.
És igual.
O sigui, que és un fàrmac que d'alguna manera et fa passar un malament.
Tot per la ciència.
Què ha passat quan els ratolins els han donat naloxona? Han deixat de buscar el sol. Han deixat de prendre el sol. Ha deixat de donar-los plaer buscar el sol. Per tant, això és el que demostra que hi ha uns circuits bioquímics comuns en l'addicció i en l'exposició al sol.
Okay. Ja
canviem de qüestió, estem servits amb el sol. Anem a una altra investigació, en aquest cas sobre tu, Montse.
Digue'm.
Les dones guapes, resulta que són més egoistes, per tant, ets... Ja ho havia notat jo, que tu ets...
Sí.
Però molt egoista.
Molt.
Això diuen...
No? Però sé, sí, anava a dir soc molt lletja, llavors, perquè jo em considero altruista, però si,
no.
Si llavors he de ser lletja... No, ara no sé què és que
no es pot tenir tot, la conclusió és que no es pot tenir tot.
Ara. Si et consideres lletja, ets altruista. Si et consideres guapa, segons l'estudi, ets
bé, segur egoista. Que hi ha de tot, a tot arreu, no...
No sé què t'he de dir.
Estàs boníssima, nena, tens un parell de cantis.
Escolteu, no... cigaleros.
Calla.
Jo m'he fixat, sempre m'he fixat que m'agraden les ties així com egoistotes i tal.
Veus?
I ara resulta que són les més guapes, tu. I no m'havia fixat, ara perquè ho han dit ells.
Ahir el vaig veure a la PM.
Què tal? Doncs, com em vas veure?
Doncs miri, li diré que bé.
Cachando. Vaig estar de conya, no?
Bé,
em
va agradar.
Home, estava a l'alçada.
El vaig trobar al punt.
Al punto.
A vegades trobo que se li ha passat massa la carn, sap? Allò que et serveixen la carn massa passada.
Ja estava fresquet.
Ahir va estar... Perfecte.
Bé, doncs no és tan taxatiu com dieu, no és que les guapes estiguin totes egoistes i al revés.
No hi surt sempre perdent, si ets guapa ets egoista, si ets lletja ets...
No, però això ho havíem fet en homes i ja ho havíem vist,
Si ets...
Però hi surts perdent sempre, o ets egoista o ets lletja.
Perdent no.
Perquè... Però, bueno, pots trobar l'equilibri. Això també ja ho havíem fet en homes i ja ho havíem vist, ara ho han fet en dones, en 176 universitàries, i que amb uns paràmetres van determinar quines eren més atractives i quines menys, i uns els hi feien fer un joc, que és el dilema del presoner, que s'utilitza moltes vegades, en moltes ocasions, per explicar el comportament humà, i una mica és que tu pots, són dos persones, i tu pots com ocupar amb l'altra per aconseguir el benefici comú, o ser més egoista per guanyar més tu, i l'altre perd, no? No sé si recordeu el concurs que feien a TV3 de 6 de traïció.
I tant.
Sí.
Que... I Toni va anar.
Sí, tu hi vas anar, no, Toni?
Va guanyar.
Jo vaig guanyar conjuntament amb la Yolanda Ramos.
Sí, perquè no saber enganyar els altres.
Vam pactar.
Bé, doncs, si al final no haguessis pactat, aquest és el joc una mica que els hi van fer a dones molt atractives i menys atractives. I veien que les menys atractives estaven més disposades a cooperar amb els altres, ajudar-se, aconseguir el benefici comú. I, en canvi, les més guapes, les més atractives, eren més egoistes, miraven més el benefici propi. I el que diuen aquests investigadors, que això ja ho han vist en altres estudis, és una mica que la culpa és de la resta de la societat, que sembla que la gent guapa se li perdonen més el comportament aquest, que han vist que no els hi cal ser tan simpàtics.
Se'ls
adula permanentment, no? Per exemple, s'ha vist que persones també més guapes, cambrers i cambreres més guapos, reben més propines, per exemple.
Claro.
També vam fer un estudi als Estats Units que, com més guapo ets, és més fàcil que t'absolguin en un judici. Sí, això també vam fer un estudi, igual que, per exemple, és molt més...
És a dir, Curdangarín ho té fàcil.
Sí, però també, per molts factors...
I la Cristina també.
És guapa.
Perquè era la guapa.
Però també no... Això que...
No, la guapa és l'Helena. No hi confonguis.
No, vull dir que la Cristina és guapa o no és guapa?
Sí,
molt maca.
Bé, també s'havia vist, per exemple, que clar...
Que no es pot dir res en aquest programa.
No, si no em dic res,
En judicis, per exemple, als Estats Units, doncs que si ets negre és molt més fàcil que et condemnin que si ets blanc. Doncs també s'ha vist que amb la bellesa passa el mateix. Doncs en aquest sentit, els guapos i atractius no necessiten ser tan... tan solidaris.
Bueno, els amics simpàtics que surten amb els guapos n'han de currar més, perquè el guapo ja
sí,
té el
no
camí
cal que m'ho diguis. Vaig deixar el pic i pala fa anys.
Però això...
Després d'anar de, sempre amb el guapo, que escolta, les primeres de canvi, i jo, ell això, ho ventilava. I allà, feu... vinga, anar picant tota la nit.
A mi això que feu no m'agrada perquè generalitzeu molt i no totes les persones així. Per exemple, Madre Teresa de Calcuta, que era ben guapa, doncs era altruista a Borgó.
No, hi ha excepcions,
Sí, per exemple, la Madre Teresa del Calcuta.
Altruista a Gogo. M'agrada la definició de...
A veure, que no ajudava la gent pobra.
Sí, però altruista a Gogo, quina definició és aquesta?
No, doncs vol dir allà que dieu a tope, ara dieu a tope.
Bueno, bé, hem d'acabar,
doncs,
però abans...
La Madre Teresa del Calcuta, guapa i altruista.
Hem d'acabar, però abans deixem parlar de televisió, perquè un estudi diu que mirar la tele més de 3 hores, va per vostè,
Digues. Augmenta
el risc de mort prematura.
No m'ha passat res.
No, clar, doncs, viu, però...
Vostè és l'excepció, És un estudi bastant interessant que han fet a Navarra, han seguit a 13.000 persones durant més de 8 anys, i els miraven tots els seus hàbits, què menjaven, si fumaven, si bevien. Llavors ho comparaven tot, i llavors van dir, bueno, anem a agafar gent que tingui els mateixos hàbits i anem a comparar només si miren molt la televisió o miren poc. I realment els que miraven molt la televisió es duplicava el risc de morir que la resta. Però això no passava si estaven molt a l'ordinador. Sí, uns quants es van morir d'aquests 13.000 els van anar seguint durant 8 anys, i durant aquests 8 anys, doncs, uns 100 es van morir. I ens van mirar, bueno, anem a mirar quantes quines tele... característiques hi ha. I han vist que realment la gran diferència és el temps que han estat veient la...
Ja pot ser.
Veient la televisió. Que, per exemple, gent que ha estat molt a l'ordinador no els hi ha passat això. O gent també miraven si estaven moltes hores...
I com és això? Que té a veure la tele que no tingui l'ordinador?
A veure, una cosa clara, és el que no saben. Però el tema del sedentarisme, això és evident, però bueno, sembla que amb l'ordinador també estàs igual de sedentari.
Clar.
Ara és el que aquests investigadors diuen que s'ha de seguir. Aquests estudis segueixen durant molts anys, per això agafen... Aquesta gent tenia de mitjana 37 anys. Era gent molt jove, senyor Marcelí.
Doncs, meva senyora...
Ara... Quantes hores veuen vostès la televisió?
7 o 8 o 9.
No la paguen, no?
No, no s'ho paga mai.
Des de primera hora del matí fins a les dues de la matinada, és allò que passes pel carrer i veus uns flaixos com si estigués llampegant i és la seva tele.
És la nostra tele.
Perquè ho veuen totes les fosques.
No, perquè...
Això fa mal a la vista, li dic.
No, perquè estalvies electricitat.
Sí, però clar.
I tu no saps que després venen unes factures tremendes. I amb la tele, ja que està encarada al passillo que va cap al dormitori i el vàter...
Hi ha un poc a tot.
No, una mica a casa seva. Ja tira la luz.
Sí. No, és que passes pel carrer i veus unes llums,
la tele les
accions, les diferents accions de la tele.
Està encarada cap al passadís, que va cap al vàter i cap a les habitacions. I allà, i la meva senyora, ara potser, va fent ella, però ella fa punta de coixí.
Mentre la tele funciona.
La tele.
Però no l'escolta la seva dona? No l'escolta vostè?
No m'ha escoltat mai.
No m'estranya tampoc.
Escolteu, abans he fet... Hores...
Digues. No, això, que simplement que més de 3 hores al dia de televisió augmenta el risc de mort.
He fet un tuit...
Gràcies.
Citant a Quique Guas, dient a veure si Quique Guas sentia plaer quan prenia el sol. I Quique Guas que ens ha contestat. O sigui, que pot entrar a l'estudi perquè ell diu el següent. Sense cap dubte, amic, jo crec que és el sol el que sent plaer al veure'm. Forta abraçada. No sé en qui ho diu, això de l'amic.
Bravo,
Quique!
Josep Corbella, Dani Arbós, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Pot callar?
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.